Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Missió Mart. La primera expedició de dones científiques al planeta vermell. Un podcast de Núria Hart, amb el muntatge de Rosa Silluet.
Fa 3 dies que estem en simulació i en una missió com la nostra, l'organització del temps és crucial.
Un full amb les hores, més 2 o 3 pòstits per persona per poder-lo situar durant el dia on estarà cadascú. I els matins que no hi ha ni showers ni hi ha gym, el system checks es fa una mica més tard, perquè pots dormir una mica més.
Així podem fer tot.
Però el que no entenc jo, ara per teoria d'organització, ja m'agrada discutir-ho per això, no perquè vulgui portar la contrària.
Ja, però saps què passa?
El que no m'agrada és moure l'horari, per què hem de moure l'horari?
No, perquè les hores són diferents.
Això és inesperat.
Un dia, l'estació de recerca marciana comença abans de les 8 del matí. Avui ens asseiem a taula per discutir com estructurarem el dia a dia en una pissarra.
Si vols dutxar, ha de ser aquesta franja. El report és aquesta franja. Uh-huh. I els experiments van d'aquí a aquí.
Vale, una cosa. Digue'm. Jo el que faria és fer una graella només amb les hores, 9, 10, 10, 11, bla, 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 uh-huh. I que hi hagi una columna d'activitat, uh-huh. on posem els post-it, shower, no sé què, que els podem moure, si volem, i l'altre que siguin els noms.
Així, molt bé.
De seguida, si hi ha també un imprevist, podem dir, ah, no, doncs mira, el cooking el mourem una hora més tard perquè hi ha un ABA que és més llarg. I ja en un moment ho recol·loquem
tot. Crec que sintetitza perfecte totes les infos que hem dit aquí.
Doncs ja ho tenim. Fem una mica d'exercici, esmorzem i comença la jornada d'experiments. Abans, sempre fem una reunió de grup per compartir amb la resta què farem aquell dia. El de la comandant d'Hipatia 1, la Mariona Badenes Agustí, comença el telescopi.
Capítol 3. Mariona Badenes Agustí, la comandant, caçadora d'exoplanetes.
Fa més de 10 anys que la Mariona viu als Estats Units. És astrofísica per la Universitat de Yale i ara està a punt de doctorar-se en ciències planetàries a l'Institut Tecnològic de Massachusetts, a Boston, on estudia exoplanetes, els planetes que estan fora del sistema solar. La Mariona ja va estar en aquesta estació de recerca marciana l'any 2019, però amb una altra tripulació. Quan va acabar aquella missió, es va prometre que un dia lideraria una tripulació formada només per dones. I 3 anys després, aquí estem, al desert de Utah, als Estats Units, un racó privilegiat de l'univers per fer el que més li agrada a la Mariona, observar el cel.
Ara anem al telescopi solar, que és el que s'utilitza durant el matí, bueno, i la primera hora de la tarda per observar el sol.
Caminem 10 metres per un dels passadissos que ens porten de l'habitacle principal al telescopi solar.
Benvingudes a la meva caseta.
Em tanca la porta.
Aquest telescopi permet observar el cel de forma visual i també es pot observar a través de l'ordinador. I amb l'ordinador doncs, podem veure coses més interessants, com per exemple filaments o taques solars. Bàsicament característiques del sol que ens indiquen que, bueno, que és actiu a nivell magnètic. Ara li traiem la tapa. No us haurem de moure el telescopi. I ara mateix tenim la cúpula oberta i la cúpula, la idea és que l'has d'anar movent a poc a mesura que el sol canvia de posició en el cel. Veieu? Aquí ja comença a aparèixer el sol, aquest puntet. I la idea és que aquest puntet acabi en aquest cercle. El tenim enmig. I ara ja podem observar-lo des d'aquí. I ja el tenim centrat. De fet, ja el veig. I ara podem utilitzar aquests botonets d'aquí per acabar d'afinar la imatge que es veu des del telescopi.
Vols veure el sol?
Sí, mira, hi ha 9 taquetes.
N'hi ha moltes, no? Bueno,
sí, però quan l'Ari i jo vam venir només hi havia les 2 grans.
Ah. Hi ha overbooking aquí a l'observatori, eh?
Sí, eh?
I estàs més al mig, la tenia estat molt a dalt.
Sí, són com petitos seguint a la seva mare.
Ui, a l'esquerra hi ha més.
També
hi ha moltes.
Sí.
Que guai.
Unes quantes membres de la tripulació ens refugiem a l'observatori, on fem torns per observar el sol i fer-li 1000 preguntes a la Mariona.
El nostre sol, en termes astrofísics, es coneix com una estrella G. El que no hem acabat de trobar és una estrella G com el nostre sol, un planeta similar a la Terra.
en el camp dels exoplanetes ens dediquem a buscar cossos, no?, i planetes que orbiten fora del nostre sistema solar, i n'hem trobat molts, més de 5.000, però fins ara no, realment no hem acabat de trobar planetes molt similars a la Terra.
Ara estem movent el telescopi cap al nord, que és la seva posició de descans. I ara l'hivernarem.
La Mariona s'ha passat tot el dia al telescopi solar. Aprofitem que som al desert de Utah, aïllades de la civilització, per observar el cel nocturn sense contaminació lumínica, ple d'estrelles. Les Hipàtia li proposem una observació conjunta. Aquesta nit tindrem sort, perquè l'activitat solar que hem observat durant el dia ens regalarà aurores boreals. L'Ari i la Mariona ens ho expliquen mentre sopem.
I el sol té cicles d'activitat. El sol, l'activitat puja i baixa en funció del temps. Normalment són cicles de 5 o 7 anys. Ah. Ara estem començant a pujar. Els últims anys ha estat en un mínim, que crec que ha durat una mica més del que tocava, i ara està pujant. Llavors, en els propers anys, l'activitat serà molt més forta. Tot això provoca aurores, que són molt boniques, però per altra banda poden arribar a interferir el senyal dels satèl·lits. Llavors els han d'acabar tancant i tornant a encendre, sí, per evitar problemes.
Bueno, el 2015 hi va haver hi va haver un parell de dies que el sol va estar molt, molt actiu, i de fet jo estava a Islàndia en aquelles dates i vam veure unes aurores boreals increïbles, però clar, es van parar els vols,
sí,
hi va haver molta preocupació, sí, a nivell d'avions, de si els avions, sí, podrien, sí, tindria interferències, sí, en les comunicacions, sí, i això que diu l'Ari, sí, pot passar quan el sol està molt, molt actiu.
Les aurores boreals són una meravella que apareix al cel quan les partícules de vent solar impacten contra el camp magnètic de la Terra. I això és el que estem a punt de veure, moltes de nosaltres, per primer cop a la vida.
Doncs va, som-hi, anem a veure-ho, no?
Ah, quina emoció!
Vinga, a veure. Ai, és que m'ara s'apagarà.
Segurament no, només veurem
la foto, però
els núvols grisos, i caldrà la càmera per fer una exploració llarga.
Després de sopar, sortim de l'habitacle principal per tornar a la zona del telescopi a fer l'observació.
Som-hi, va, tanca, que si no ens despressuritzem.
Sí, és que...
Va, no, que ja venen, no, que fem.
El tinc com a malots.
Que acabem, vinga, ja està, ara cap aquí.
Com que el desert de Utah està lluny de l'hemisferi nord, les aurores que veurem seran una mica tènues. A l'horitzó s'intueixen unes cortines de llum blanca que, si no ho haguéssim sabut, podríem haver confós amb núvols, perquè al vespre ha caigut un bon xàfec.
Si jo veig de puta mare...
Carla, fes la foto.
Wait a minute.
Tu, per què vols marxar? Tu, ara, què passa?
El cel nocturn, en un lloc tan aïllat com aquest, està lliure de contaminació lumínica i es veuen moltíssimes estrelles, però no només a dalt de tot del cel, com estem acostumats. Us heu d'imaginar que les estrelles arriben fins a l'horitzó, recobreixen absolutament tots els racons de cel, fins i tot en nits ennuvolades com aquesta.
A veure, jo veig moltes estrelles, la veritat.
Podríem intentar caçar l'Estació Espacial Internacional un dia.
Com? Sí. Què dius ara?
Sí.
Es veu?
Sí.
No tenim aplicacions que ens ho diguin, tot això?
Sí. Sí.
Però es veu?
Va, vinga, que vull saber
què passa. Veus un punt que fa...
Què dius?
Ho miraré demà.
Jo no he vist cap satèl·lit mai, eh?
Oh.
Anem a buscar,
no,
l'equip.
Anem a buscar.
L'he dit.
No.
Digueu-m'ho, tot això, perquè no ho sé.
No sé quin dia és, hi ha una pluja d'estels.
Ah, en sèrio?
Què dius?
Ai, jo vull...
Per què no vivim aquí fora, ja?
Sí.
Què fem allà dins?
I perquè abans traiem les cadires, i ja us ho dic moltes vegades.
És que és tombona, és tombona. Com és una tombona, tia.
Clar! Perquè és que si no...
Bromes a banda, imagineu-vos el plaer d'observar un cel tan net i tan estrellat en companyia d'una astrofísica, la comandant d'Hipàtia 1, la Mariona Badenes Agustí, que t'ho explica absolutament tot.
Em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres aquest moment. Jo crec que ho dèiem amb la Laia just abans de que la resta vinguéssiu, que hem perdut una mica aquesta sensació de veure el cel estrellat i de meravellar-se, no? Perquè vivim en ciutats ben grans i degut a això, doncs, hi ha molta contaminació lumínica que no ens permet veure aquest tipus de cel. I bueno, a vegades penso quin tipus de cel van veure els nostres avantpassats, no? Quan vivien, doncs, en pobles, en ciutats que no tenien tanta pol·lució lumínica. I què devien pensar quan veien aquestes constel·lacions que, de fet, ara mateix estem veient i que ens han acompanyat, que han acompanyat la humanitat durant milers d'anys. La idea d'avui, d'aquesta nit, és presentar-vos algunes d'aquestes estrelles que, bueno, quan un observa el cel de nit, doncs sempre t'acompanyen, no? Llavors, m'agradaria començar amb aquesta zona del cel, on veieu la lluna. Avui la lluna està molt maca, és una lluna molt elegant, i en una estoneta crec que serem capaces de veure Mart al costat esquerre superior de la lluna, més cap a les 11, cap a les 11 de la nit, a la vostra rellotge, acabarem veient Mart en una estoneta. També en una estona veurem Venus, que s'enlairarà per l'horitzó i serà molt brillant. Venus és un planeta que, de fet, és el tercer cos més brillant que veiem en el nostre cel, després del Sol, de la Lluna, i Venus és el tercer degut als seus núvols. A nivell de constel·lacions que podem trobar a prop de la Lluna, hi ha una que a mi m'agrada molt, que és la constel·lació dels germans bessons Gemini. No sé si la coneixeu. I al final crec que totes les constel·lacions, almenys tal com les entenem en el món occidental, tenen aquests missatges, no? I això fa que l'astronomia, doncs, pugui ser una eina molt romàntica, més enllà de, doncs, tot el potencial científic que té, per ensenyar-nos d'on venim, on estem i cap on anem.
Ens passem una bona estona observant el cel, que va canviant a mesura que avança la nit.
I res, ara ja es comença a intuir Mart, a la part esquerra superior de la Lluna. És un puntet ben relativament feble i de color vermellós. No sé si el veieu.
Sí.
Just a sota de Càstor i de Pòlux. Veieu que fa com un triangle?
Sí. Ah, ja veia més a baix.
Ah, doncs llavors no està tan a baix, no? No està tan a prop de la Lluna.
No, bueno, està una mica
sí,
més a dalt.
Sí, estona que el veiem llavors.
Però és bastant més feble que altres punts.
Si doneu avui a mirar Mart, es veu vermell, eh?
Sí.
Hòstia, sí, tant.
Sí.
Conya, jo no el veig.
Aquí al mig.
No veus Mart? Els dos bessons?
Sí.
A baix.
Al mig.
Ah, sí que es veu vermell.
El veus?
És que brilla tant la lluna
que
t'encega. Sí que es veu vermell.
I Orió està allà, però no es veu massa.
Orió ja es comença a veure, però poquet, perquè la lluna el
tapa. Però no era aquí, l'Orió aquest?
Està allà.
No, això és Géminis.
No,
allà.
I aquí és brutal, no? No hi ha la lluna? Cada vegada hi ha més estrelletes, no?
Sí, clar, perquè no molesta la llum.
Hostial, no?
Sí. Allà es veu molt bé l'Ossa Major.
Una altra cosa que a mi m'agrada de l'astronomia és que ens ha ensenyat que, bàsicament, la major part d'estrelles que ara veieu en el nostre cel tenen planetes al seu voltant o estan acompanyades per altres astres. I jo això ho trobo molt potent, no? Des del 1995 hem descobert quasi bé més de 5.000 exoplanetes, que són planetes que orbiten fora del sistema solar. I encara queden moltíssims per descobrir. Serà una tasca interminable. I bueno, veure el cel, doncs, també et permet reflexionar sobre això, no? Que al final són molt petits, perquè cadascuna d'aquestes estrelles és el seu propi sol i potencialment té planetes al seu voltant, i qui sap si alguns d'aquests planetes poden ser similars a la Terra, no? I albergar vida al final, que és la gran pregunta que acompanya sempre i que acompanyarà el camp de l'astronomia, de l'astrofísica. I una cosa molt potent és que al final l'astrofísica és una ciència indirecta. O sigui, a diferència de moltes de vosaltres, que aquí a l'MDRS heu estat treballant amb experiments i fent, no?, fent coses amb roques, fent coses amb peixos, amb l'astrofísica l'únic que tenim és el llum que rebem de les estrelles, essencialment. Llavors, moltes de les coses que nosaltres sabem d'aquests exoplanetes, d'aquests planetes que orbiten un sistema solar diferent al nostre, són coses que hem après simplement mirant la llum que rebem de les estrelles. O sigui, aquesta llum que ara veieu ens pot dir ens pot donar molta informació sobre els cossos que hi ha al seu voltant. Però sí, sí, el que és fascinant és que al final estem aprenent sobre coses que orbiten fora del nostre sistema solar, que estan molt i molt lluny, a través essencialment de la llum que ens arriba de les seves estrelles. I bueno, ja sabeu que amb la llum les coses que tarden en arribar són segurament coses que van néixer fa molt de temps. O sigui, la llum al final ens permet viatjar en el temps, amb objectes que estan ben lluny, són objectes que van néixer fa milions d'anys. En efectes pràctics el que estem fent és viatjar als orígens de l'univers. El Big Bang va ser 13,4 bilions d'anys enrere, doncs no arribem tan lluny, però sí que arribem molt lluny i cada vegada ens estem apropant més a aquest moment de naixement, no?, del nostre univers.
Pot ser que hagi vist una estrella fugaç?
Estrella fugaç.
I jo és que abans n'he vist una aquí, m'ha semblat. Pot ser?
No. S'ha vist clarament, eh?
Sí.
Pot ser, pot ser.
N'hi ha moltes, d'estrelles fugaces?
És que... No.
Una pluja d'estels, aquesta.
Ui?
Sí. Jo abans m'ha semblat veure'n una allà, eh?
Oh, nenes!
Ui!
Les cames s'estan cubitant.
Buah, jo tinc les mans congelades.
Sí?
Voleu entrar?
Posa't aquí la manta. Sí.
No, però és que he d'aguantar el micro.
Dóna-me, l'aguanto jo.
No, sí, home,
tio. Que les tinc calentes jo.
Que no, que m'enfocaràs malament.
Que no,
que t'ho faré molt bé.
Jo veuràs que t'ho faré bé. No. Voldràs fitxar la teva becària.
L'aguanta micros.
No? Sí. Pues avui l'Estació Espacial Internacional passa per aquí a les 4 del matí.
Si ah, mira, veure, podem posar l'alarma.
Som-hi. Estem al tope.
Bueno, no volíeu començar el dia abans.
No cal tant abans.
Podem acabar-lo. Sí,
un cafè calent, no?
Un cafè calent.
Ara podem fer un te a dins, a la base, per entrar en calor.
Molt bé.
Molt bé, eh?
Bravo.
I l'observació del cel des de tan lluny, des d'aquí, a l'estació de recerca marciana, ens apropa a la nostra vida a la Terra.
Al final les estrelles et connecten amb casa, et connecten amb aquells que tu estimes, perquè, o sigui, per exemple, la Lluna, aquesta Lluna l'hem vist des de Barcelona, des del Masnou, des d'allà on tenim a persones que, no, que ens troben a faltar, que ens estimen, i això és molt potent, perquè ara estem a més de 8.000 quilòmetres de casa, però només mirant la Lluna ja tens un punt en comú. I això jo ho trobo com fascinant, no? Perquè pots estar ben, ben lluny de casa, però mirant el cel pots connectar directament amb ells. És com si fos un telèfon, no? Que no parla, però que et connecta directament amb casa.
Missió Mart. La primera expedició de dones científiques al planeta vermell. Un podcast de Núria Hart, amb el muntatge de Rosa Silloé. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.